Mitjanit, el tu diràs, moment per l'11 del Departament d'Alineacions del Barça. Avui torn pel Damià López. Jo crec que no té massa misteri, Damià, però no sé si li vols afegir una mica de misteri a l'11 del Barça.
No, 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 i ens agrada que sigui així, no? Continuïtat d'onzes, onzes consolidats, els onzes de tota la vida. Així és com funcionen bé els equips, amb Christensen per Íñigo Martínez, però vaja, ja seria això, no massa secrets, a no ser que Xavi demà sorprengui. Però l'onze seria el format per Iñaki Peña, amb Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo, De Jong, que està percebut de targetes. Si veiés targeta no jugaria més talla, Gundogan, Pedri, Rafinha, Lewandowski i Joao Félix. Tret de sorpreses, pocs secrets en l'11 de demà.
Ahir el Ferran Martínez plantejava la possibilitat de que jugués només amb dos centrals, tenint en compte que Christensen ha estat un parell de dies fora per la seva paternitat. Algú a la taula la contempla o li compra l'11 al Damià?
Jo crec que ja allò de lo que funciona, mejor no tocarlo. Doncs jo crec que es jugarà aquest 11. Jo només tinc un dubte, que és la posició d'Araujo i Koundé. És cert, jo sóc partidari que si juguen aquests tres, Koundé sigui el lateral i Araujo al central, perquè crec que els dos ho fan millor així. Però tenint en compte que Savinho és el jugador més desequilibrant del Girona i que ho acostuma a fer amb Vinícius i en algun partit més ho ha fet, Xavi, no descartaria que Araujo fos al lateral i Koundé al central demà.
Contra el Porto va ser Araujo lateral, hi havia Galeno en aquella banda, que diguéssim que era dels jugadors més perillosos del Porto. No sé si ho va fer per això, però dic que va jugar Araujo lateral.
També era en el moment que Koundé era bastant reaci a jugar lateral.
La política en aquell moment empenyia més a Araujo cap al lateral.
Què creus que farà Xavi a la banda dreta? Perquè entenc que l'11, els 11 escollits són aquests, excepte sorpresa monumental.
Sí, no, estic d'acord que l'11 serà el mateix i jo crec que ficarà Koundé, perquè d'alguna manera és que crec que el partit de la setmana passada és una mica lapidari, que la majoria dels escenaris al Barça li va molt millor tenir a Araujo de central i a Koundé fora. També per l'argument de Savinho i d'Araujo, que té molt sentit, també es pot mirar en el cas de Dòpic, que quan Koundé va tenir a Samu de l'Alavés va patir molt, i una mica Dòpic jo crec que és menys exuberant amb la velocitat de camp obert, però també
té més cos.
Sí,
però pot jugar més de boia, no?
Correcte. I en aquest sentit, doncs,
està més fet,
correcte. De cara a gol crec que en fallarà menys que Samu.
Mireia, què en penses de tot plegat?
Doncs jo el que tenia pensat al cap és que dependrà una mica de la posició de Savinho, perquè crec que Savinho no tinc clar que jugui tot el partit per l'esquerra, per tant, potser com a Xavi el pla que pot tenir és si juga Savinho o mous Araujo a la dreta de lateral i Koundé de central, i si no, doncs mantens Araujo dins i Koundé fora. Jo crec que anirà una mica per aquí, però sí que és cert que crec que aquests últims partits s'ha vist que on realment està més a gust i és més contundent i funciona millor Araujo és de central, però crec que amb aquests duels sempre l'havia canviat, no?, contra Vinícius, i jo crec que és un jugador semblant a Vinícius Savinho, amb sortida per dins, amb sortida per fora, ara mateix està en un moment molt dolç que marxa de gairebé totes les accions individuals que té. Per tant, veurem què acabarà fent. Jo tinc dubtes de que les posicions siguin fixes durant tot el partit.
Creus que Mitchell canviarà Savinho de banda en algun moment, oi?
Sí, és probable. Sí. Jo crec que d'inici no, però potser la Mireia té raó i demà ho veiem. Al final està demostrant que a ell li agrada molt més jugar a cama canviada, sí, que per l'esquerra. Això sí que ho sé, però li és igual, eh? O sigui, al final és el que
vol jugar, no?
És el que diu ella, és que està en un moment que és igual, és que va per fora, per dintre. Jo, per mi, ara mateix el millor extrem de la Lliga.
I tu, si fossis Xavi,
sí,
Araujo lateral o Araujo central?
A mi Koundé, sincerament, de lateral no m'agrada. No m'agrada ni Araujo ni de lateral, ni Araujo ni Koundé. Són molt bons jugadors, molt bons defenses, i els defenses a defensar. Això és la primera regla del defensa. Però per mi el Barça, que estem acostumats a l'època de Dani Alves, doncs per mi perd molt el bagatge ofensiu del Barça tant amb Araujo com amb Koundé. No m'agraden. Encara que Koundé ha estat bé les últimes setmanes jugant de lateral, a mi no m'agrada i el prefereixo de central. Jo, si fos Xavi, el ficaria de central a Koundé, perquè bueno, crec que és molt millora molt sense central i les esquenes les defensa molt i molt bé.
És que hi ha una cosa que no sé si segur, ho teniu en compte els entrenadors, Mireia, Dai, que és les relacions entre el lateral i l'extrem. Cancelo, Joao Félix i Koundé, Rafinha. s'entenen molt bé dos i dos, no? Els Joaos s'avisen els partits que han jugat junts, i Koundé i Rafinha sembla que també, sembla que mesclen bastant bé. Això li doneu molt d'importància.
Jo crec que hi ha sinergies que s'han d'aprofitar, i per mi les dels Joaos últimament està funcionant molt i molt bé, i l'altra també, potser jo veig millor la de la banda esquerra en aquest cas, però sí que sens dubte es té en compte, i si de jugadors ja de per si hi ha coses que s'entenen sense mirar-se, jo crec que sí que s'ha de tenir en compte.
Per mi és una llàstima que el Barça no hagi, bueno, el Barça, que Xavi no hagi sigut capaç de que Cancelo, des de la banda dreta o donant aquesta amplitud que a vegades la dona més Rafinha o el que juga a l'extrem, no li hagi tret tot el rendiment possible i l'hagi tingut que ficar a l'esquerra perquè s'entengui amb en Joao, perquè són jugadors molt anàrquics i tal. Jo crec que al Barça li feia falta un lateral dret, fitxa un lateral dret i el que l'acaba ficant a l'esquerra. I al final tens a Balde, que no està jugant, que sí que és cerca de millorar, que és un jugador que és molt jove, que no té per què jugar-ho tot. Bueno, pues probablement hauràs de fitxar un altre a l'esquerra, o acabi jugant en Cancelo allà, i que sí, que en el City va jugar molt bé allà i el Bayern va jugar molt bé allà. Bueno, vale, al final li estàs donant prioritat al jugador que a l'equip, i a l'equip i al Barça hauria de jugar per conceptes, o sigui, és a dir, amplitud sempre, és igual que sigui Cancelo, que sigui Rafinha, si un està per dintre, l'altre està per fora, i diferents alçades per poder fer mal al contrari. Al final és el que et dic, t'estàs adaptant al jugador i també està molt bé, i en aquestes sinergies que a mi també m'agraden aprofitar, perquè al final, ostres, pues a mi em passava quan jugava al Girona i jugava amb Borja, pues jugava millor que més fàcil, clar, amb Borja és fàcil.
Com jugàveu al triangle allà,
Jo jugava amb en Grané i amb en Borja i tal, i jugava millor que si jugava amb altres jugadors. Per què? Perquè ens enteníem, jo sé on me la donava ell, com se li havia... Jo amb Borja li podia tirar a qualsevol puesto, que ahí la controlava, i me la tirava l'espai i ocorria, pues, bueno, entens, no, el que vull dir una mica, però és una llàstima que el Barça no hagi sapigut adaptar Cancelo a la banda dreta, perquè va començar molt bé, a la banda dreta, molt bé.
És que jo crec que més que tema Cancelo, que és el que parlàvem abans, quan deies si totes, pues, si hi ha coses que no es poden escoltar.
Pots tira una mica de contingut premium, home.
Jo crec que la temporada passada a Xavi li va funcionar molt bé una idea i un dibuix, que era tancar amb tres centrals, o amb tres defenses, tres centrals, i jugar amb aquell quadrat, amb el... Dembélé s'obria a la banda dreta, hi havia Lewandowski, i qui estava a la banda esquerra, que fos Ferran,
Gavi,
qui fos, anava cap endins. Això ho va haver de retocar perquè van arribar dos grans jugadors, que són Joao Cancelo i Joao Félix.
I perquè ell va dir a principi de temporada que volia fer un pas més en atac, o un pas més en zona ofensiva.
Però no li ha funcionat. I què ha fet en aquestes, després de abans de l'aturada, amb tots aquells partits tan dolents, etcètera, etcètera, buscar solucions, i què ha fet? Tornar al que li funcionava la temporada passada, però introduint a Cancelo i a Joao Félix. Ha buscat com fer-ho, ha tornat una altra vegada als tres de centrals, als tres defenses, i clar, a cap d'aquests no el pots posar a lateral esquerra. Per tant, Cancelo a l'esquerra, també aprofitant que Balde no passa pel seu millor moment, i Joao Félix cap a dins, i està jugant més o menys com jugava la temporada passada.
Lo de Balde, que això és un altre debat, que al final es podria haver un debat, però lo de Balde és un jugador molt bo entre àrees, i àrees li costa una mica més, però és un gratíssim jugador. És que lo de Balde ara sembla que no estigui molt bé, però això és per ficar Cancelo a l'esquerra. Balde és el mateix ara que fa 4 mesos.
Sí, quan jugues a l'esquerra amb aquest sistema, no?
No
apareixes per sorpresa, no? Sinó que ja estàs jugant d'extrem, no. I allà li costa.
I això, permetem que et digui una altra cosa, això és el mateix que amb Lewandowski. Al jugar per dintre amb tants jugadors, Lewandowski no està beneficiat. És que no està en el seu millor
troba
moment.
Troba falta Dembélé, Lewandowski?
Per suposat. A mi Dembélé...
Adai, això li passa després del Mundial, perquè és quan Xavi posa el quadrat.
Que té 37 anys o 36, no sé, no li vull ficar més dels que té, 35, 36...
En tens més tu, ell?
Jo crec que en tinc... Igual, som de la mateixa edat, jo crec. Crec. És que
quan deixa els dos extrems, no? Menys,
si no té...
Ell s'infla a fer gols quan té Rafinha a un costat i Dembélé a l'altre.
No, clar, i quan estava... I clar, el Bayern era més jove...
Quan estava més fi, segurament, físicament.
Quan tenia Robben i a Ribéry a bandes, doncs és normal, jugadors un per un i ara el Girona s'inflaria. I penso bé. Jo sempre he dit que és davanter pel Madrid, sempre ho he dit. A mi m'agradava pel Madrid.
Ja va sonar moltes vegades.
Home, no, no, per fil sí que m'agrada.
Perdó, però si juga José Lu, vull dir...
No, però imagina't un Lewandowski amb jugadors que tens Rodrigo, Vinicius i laterals que centren, imagina't. El Barça no, perquè fica la pilota per dintre. Ell s'ha queixat, temes d'una vegada.
Sí, cada vegada que va a Polònia.
I posen el micro.
Clar.
I és que tinc la mosca darrere l'orella de... Penso, va, si fos la directora esportiva del Barça, què aniria a buscar? I tinc clar que aniria a buscar una extrema esquerra, però pur, és a dir, una extrema esquerra pur, perquè crec que hi ha molts partits... Però crec que està molt bé aquesta idea de posar jugadors a dintre, però crec que hi ha partits i
Vito
partits.
Vito Hugo que no és, però...
No,
és extrema esquerra.
Aquest, el carril central li senta millor. Però vull dir que crec que hi ha partits i partits i ja per inèrcia anar a ficar a dintre tant jugadors sempre, crec que no és la solució d'alguns partits que necessiten jugadors a la ratlla, amb amplitud, que al final són els que et generen que rebin els de dintre moltes vegades. I tenir un Lewandowski que t'estira, que t'està donant aquesta profunditat, perquè hi ha partits que està allà com un boig i al final rep molt poques pilotes. Per tant, crec que un pas més de donar-li una evolució una mica, aquest Barça seria poder tenir pues, ja partits de decidir vale, pues, em jugo amb dos extrems purs, que en realitat era la idea 1 de Xavi quan va arribar, si no m'equivoco.
Sí, ara m'has obert un meló, però és que em volia parlar després, però, bé, ja en parlem després, però clar, dius va per un extrem esquerre, però si el president diu avui que volen començar negociacions amb Joao Fèlix, on juga Joao Fèlix? A l'esquerra, no?
No sé, s'han de tenir 22.
Ja. 22 i Joao Fèlix a la banqueta.
No ho sé. O Rafinha, no ho sé.
Ja.
És que també tens a Lamin. Lamin l'any que ve ja tindrà 17, ja no serà tan nen.
Sí. Poc a poc. I bona lletra.
No, perdó. Ara que parleu de Rafinha i de la lateral dret del Barça, el Girona, si no és l'equip que més gols i més ataca per l'esquerra de la Lliga, és el segon. Vull dir que demà fa falta, jo crec, per contrarrestar el Girona quan tingui la pilota, Rafinha, perquè dels que juga a dalt és el que penca més i ajudarà més al lateral, i probablement un lateral ràpid, perquè si Savinho té l'oportunitat i hi ha un duel per cames, a Koundé és fàcil, té més números que el superi que no pas Araujo. O sigui, jo aquesta banda del Barça la veig molt clara i entenc que hauria de ser aquesta, sobretot des del punt de vista ofensiu, perquè Rafinha és el que més ajuda de tots els de dalt.
Anaves a dir alguna cosa?
Sí, jo volia preguntar-li a l'Agut, que té més memòria futbolística que jo, que és si hi ha algun partit que ara no recordo, que hi hagi algun lateral dret que li hagi complicat molt les coses a Savinho.
Algun lateral dret que li hagi complicat molt les coses?
Algun lateral que li hagi guanyat els primers duels, que l'hagi...
El dia del Madrid no
va estar. El dia del Madrid no va estar.
El València també, eh? Sí. El València va fotre un doble lateral allà amb Fulquier i...
Sí, perquè aquí... Però el dia del Madrid va jugar Carvajal i prou. El dia del València ja són dos laterals, que és una cosa que el Barça no farà.
Carvajal, Rüdiger, empaitant a Savinho amb cops de puny a l'esquena, no? I més o menys ja van aturar.
Rüdiger pot fer el que vulgui, que no entra en targeta, però això és una... Això és una altra cosa. Però en el cas de l'altre dia, fins i tot quan Savinho canvia de banda a la segona part i se'n va a la dreta,
el segueix, no?
Primer són 5 minuts en què Savinho encara Yarek, que era aquell lateral que jugava jove en el lloc de Gaià, el supera com vol i llavors ja...
Fulquier
a l'altra banda i dos laterals per l'altra banda. Però per mi, si és un lateral, diguem-ne que en igualtat de condicions que en els duels l'aguanta, és Carvajal...
El dia de la Reial no va estar bé, no? Però estem parlant de la segona jornada.
No, la primera.
Carvajal va ser una mica marcatge... No a l'home, però pràcticament...
El primer dia, perquè a més no li sortien ni els controls, de fet Mitchell al quart d'hora de la segona part el canvia. Sí, i el primer dia acaba jugant per la dreta, però diguem-ne que és un dia que no compta, perquè és l'excepció dins de la temporada extraordinària de Savinho.
A veure, va, l'11 del Girona, que mig l'hem dit, quin és, segut, el teu 11?
Aviam, l'aposta del departament d'alineacions, nombrosíssim, el departament d'alineacions del Girona, Gazzaniga a la porteria, jo col·loco Jan Couto a la dreta i Miguel a l'esquerra, amb tres centrals, Eric, David López i Blin, al mig del camp, Aleix García i Ivan Martín al doble pivot, amb Sigankov a la dreta i de sortida Savinho a l'esquerra, tot i que després això pot canviar de banda, i Dovbyk a dalt. En defensa, jo crec que són 5 jugadors darrere. Quan el Girona tingui la pilota, jo crec que David López s'incorpora al mig del camp i Aleix i Ivan Martín avancen una mica la posició. O sigui que, per entendre'ns, David López faria el que fa Aleix normalment i Aleix faria el que fa Ángel, més o menys, quan el Girona estigui atacant.
Molt bé. Alai, compres l'11 de l'Agut?
No,
hem de tirar, això ho tiraré perquè al final és lo que realment el que penso, però ja també mirant-ho com a entrenador una mica.
Sí, està bé.
Que és la realitat. Jo crec que l'11 que ha dit en Miquel Agut és el millor 11 que pot treure demà, i sobretot amb el que has explicat de David López jugant com a central, però amb el joc, jugant com a pivot, però amb el joc fent de tercer central i bueno, fent aquesta variació. Però pensant una mica com a entrenador, penso que si hi ha un Couto surt d'inici, perds aquest plan B en el sentit de no tindre un jugador a la banqueta que tingui aquest 1x1. I jo crec que el que et pot fer Jan Couto és la banqueta, no t'ho pot fer, per exemple, Arnau, si fos Arnau el que jugués en aquest cas. Llavors, la meva alineació seria igual, però reservant-me aquesta arma de Jan Couto per ficar Arnau, que pel jugador, permetem l'expressió, és una putada, no?, per Jan Couto, perquè va fer un partit l'altre dia, jo crec que va ser el jugador decisiu per poder guanyar el València, i es mereix 100% jugar, o sigui, cap dubte, però l'entrenador ha de pensar moltes vegades amb això, i és veritat que la plantilla del Girona és molt llarga, però Pablo Torre ja no el tens, és un jugador, i tens jugadors que et donen, pues, Stuani, gol, és igual, Porto, pressiona, profunditat, però aquesta superioritat en l'1 contra 1, si no tens allà un compte a la banqueta, no tens altre jugador.
Ja li pots treure la pistola del cap.
No,
te la compro, però volia dir la meva versió, que és el que t'he explicat abans.
És a dir, compres que Mitchell pugui fer aquest 11, però tu faries l'altre.
Però també és veritat que, d'una banda, el partit de Copa, Jan Couto juga mitja hora.
Sí, sí.
També és veritat que a l'últim partit de Lliga Jan Couto substitueix Arnau i és el jugador que canvia el partit. I també és veritat que si en algun moment segurament tu demà necessites canviar el partit, no caldrà que juguis amb tres centrals i dos carrilers, perquè et farà falta una altra cosa, i aquesta cosa te la pot donar Porto, per exemple, jugant a la banda dreta. O sigui, tu pots sortir amb Jan Couto i després canviar de pla, en comptes de tres centrals i dos carrilers, jugar amb quatre darrere i posar Porto a la dreta. I també canvies el pla i és un jugador que et pot revolucionar el partit. En fi, jo vull dir, no descarto en cap cas la hipòtesi de la DAI, però són els motius que et dueixo per justificar la meva.
Abans de fer una pausa, alguna puntualització a l'11 del Girona? Creieu que més o menys
no,
anirà per aquí?
Jo apostava per el de l'Agut, però amb la reflexió de la Dai també hi estic molt d'acord. És a dir, si no tens res per canviar, perquè et canviï el partit després. Per tant, veurem
tens, però 1x1 tens, però jo crec que 1x1 en aquest aspecte no el tens.
No, tens
gol,
sí, tens altres coses, sí.
té una banqueta brutal. Si una cosa tenim aquest any és plantilla, i per això estem allà dalt, per això no, per més coses, sí. També que no,
bueno, plantilla, 3 o 4 canvis, no? Podríem dir.
No, jo crec que el Girona té una plantilla bastant completa, evidentment al final es va definint durant la temporada, i en jugadors que acaben millor, pitjor, i al final
però demà no. No hi és Yangel, no hi ha... O sigui, nosaltres durant tota la temporada. Demà la banqueta no és tan llarga,
opció,
eh?
No hem dit l'opció, que aquesta està també, de que pugui jugar Arnau en aquest cas. També hem vist a Eric en algun partit fent com de lateral, perquè després feia sortida de 3, ficant a Jan Couto d'extrem, donant aquesta amplitud, no d'extrem, com de carril, i Sigankov per dintre. Què passa amb Sigankov per dintre? Tens molt talent, molta qualitat, però és el que parlàvem de Yangel, al final són jugadors diferents, i Sigankov es pot matar demà a fer tasques que no sol fer, però això no pots evitar que el perds amb el seu talent.
Home, jo vull pensar que alguna sorpresa, fins i tot Xavi també, però que alguna sorpresa Mitchell, alguna cosa deu tenir el cap preparada. No d'homes, però potser alguna posició que no, sí, que no ens esperem.
No, jo no veig malament la que deia abans la Mireia de Sàvio per la dreta, perquè Cancelo és el punt més flac defensivament del Barça, de la línia defensiva, però tornant al debat que deia l'Agut i a les alineacions, jo crec que jugarà Couto també per un tema de que el jugador, per molt que et sigui molt útil des de la banqueta, per convèncer-lo, al final l'has de fer jugar titular. I si no el fa jugar titular, el pots perdre. Perquè...
I que ningú vol ser jugador revulsiu.
Correcte, ningú vol ser revulsiu. I aquí estem parlant de tot l'impacte que té i de lo bo que és des de la banqueta i de lo que t'aporta, però estic segur que vas enviar en Couto i li dius, no, que ho faràs molt bé al minut 70 quan entris. Dirà, sí, però fica'm al minut 1.
Jo vull jugar.
Fica'm al minut 1.
No, això li pots... per això et deia abans, que l'altre dia... ell es mereix jugar, ja venia ja s'ho mereixia, de fet havia tingut dos suplències i era una mica també que deia, ostres, si està en el seu millor moment, ve de la selecció brasilera, però clar, en aquest cas li hauries d'explicar al jugador el teu pla i bueno, és fotut pel jugador, però és l'única manera que ho entengui, perquè si tu guanyes el partit l'altre dia i després arriba el dia del partit important i no jugues, és com bueno, a què estem jugant?
Clar.
6 minuts per sobre d'un quart d'una. Més enllà dels 11, el partit té morbo, perquè hi ha clàusules de la por, hi ha un nom que ha marcat la prèvia, com és el d'Aleix García, i també d'altres coses. Ara tornem i ho comentem i ho rematem tot plegat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
No despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials, perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre, a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Bancetelem SAU. Més informació a Hyundai.es.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs buscant la moto dels teus somnis? Aprofita les ofertes de final d'any de Motovivo i estrena moto. Tota la gamma KTM, Husqvarna, CaixGas, CF Moto, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi a Motovivo, on també trobaràs una àmplia selecció de motos d'ocasió i un exclusiu espai dedicat a equipament i complements pel motorista. T'esperem a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 63. Visita'ns a Motovivo.
Sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Amb Gerard Ballera.
6 minuts i dos quarts d'una, fent la prèvia del Barça-Girona de demà a partir de les 9 de la nit en directe a RAC1 des d'una hora abans amb la redacció d'esports de RAC1. Hem de parlar encara d'algunes qüestions que envolten el partit, com per exemple la clàusula de por que té imposada Pablo Torre en el seu contracte de cessió al Girona i que no té Eric García. D'això, Dami, avui també n'ha parlat Xavi.
Sí, i és un tema sempre controvertit i que fa anys que li venim criticant al Madrid, que no deixava jugar futbolistes cedits que s'havien d'enfrontar al Club Blanc. Es dona la curiositat que la setmana passada Joao Félix, cedit per l'Atlètic de Madrid al Barça, va jugar i tots van veure el que va passar. Joao Félix va marxar i va provocar la derrota del club del qual és propietat. En el contracte de cessió de Joao Félix no està inclosa la coneguda com clàusula de la por. Demà Pablo Torre no podrà jugar perquè sí que la té inclosa i Xavi té l'opinió molt clara sobre aquest tema.
Para mí me parece muy bien. Un jugador nuestro no nos puede ir en contra nunca. A mí me parece bien. Me parece lógico, además. Lo que le pasó al Atlético de Madrid el otro día, por ejemplo, ¿no? Con Joao Félix, ¿cómo te sentirías tú? ¿No? A mí me parece bien. Un futbolista que es tuyo nunca puede ir en tu contra. Yo lo veo fenomenal.
En canvi, qui sí que podrà jugar, com deies, és Eric García, l'altre jugador cedit pel Barça al Girona. I Xavi diu que si fos per ell, Eric demà no jugaria.
Ho trobo il·lògic que un futbolista jugui contra tu quan és teu. Ho trobo il·lògic. És més, i de fet, segurament estarà extramotivat per mostrar el seu nivell, no? Com va passar amb Joao Félix la setmana passada. Ja sabeu la meva opinió. I el de l'Eric va ser perquè no la vam poder posar a última hora. Va ser per això.
La roda de premsa de Xavi ha estat anterior a la de Mitchell i quan ha sortit el tècnic del Girona en sala de premsa li han preguntat per aquesta resposta de Xavi, aquesta última.
I Mitchell entén aquesta resposta, no l'havia escoltada, però li han traslladat les declaracions de Xavi i explica que de cara al partit de demà Eric està serè i que no està sobremotivat.
Respecte a Eric és normal, Xavi pensa que és un seu jugador i és normal que no vol que jugui contra nosaltres. I Eric ha fet una setmana molt bona, està bé, està tranquil i bé.
No hi serà Pablo Torre, ja ho sabem, perquè el Barça demanava 300.000 euros perquè el Càntabre pogués jugar. Doncs bé, al final el Girona, tot i que s'ho ha plantejat fins al final, sobretot tenint en compte l'absència també de Yangel, també podia ser Pablo Torre, en el cas que fos necessari, un revulsiu, no sé tant si de titular, però sí un revulsiu per canviar una mica el partit. Doncs bé, al final el Girona ha descartat pagar aquesta quantitat. Mitchell diu que potser si hagués estat un partit més definitiu s'haurien plantejat, però que al final, per molt que hagi millorat el Càntabre, no pagaran la quantitat i per tant no entra la convocatòria de demà.
Què en penseu d'aquesta història que s'ha generat? Perquè hi ha dos jugadors cedits i a més hi ha diferències entre tots dos, un amb claus i l'altre sense.
Jo crec que aniré una mica en contra del sentiment general, però per mi té raó Xavi. És un jugador que és teu, que és cert que ara està en un altre equip, però que possiblement no segur, l'altre equip no paga la totalitat de la seva fitxa, sinó que tu estàs pagant una part de la fitxa. Parlo d'Eric, parlo de Pablo Torre i parlo dels altres seguits que té el Barça. Per tant, jo crec que està bé que no juguin. La raó pels 300.000 euros és la mateixa quantitat que tenien la temporada passada Abde i Nico. I recordo, per exemple, que Osasuna es va poder jugar una final de Copa Osasuna-Barça. Va acabar sent Osasuna-Madrid, però recordo que si s'hagués jugat, Osasuna se li va preguntar què hagués passat amb Abde i recordo que van dir que no, 300.000 euros per l'Osasuna són molts diners i que no els haguessin pagat. I la diferència entre els dos és això, és que Eric García va acabar marxant
és temporal, diguéssim.
Bueno, però és que va acabar marxant a les 7 i pico. Em sembla que va ser un dels últims jugadors que va ser inscrit a la Lliga a les 7 i pico.
Bueno, perquè si
es
no,
van enviar els...
no podien entrar els altres.
No entraven els jugadors.
Perquè tu eres el principal interessat. I el Girona...
Sí, possiblement, si això, lo dels jugadors s'hagués fet el 29 o el 30...
Clar,
doncs
en quina legitimitat, quan ets tu qui vol que el jugador marxi per generar límit salarial i que els jugadors que s'estan esperant a l'habitació del costat entrin, amb quina legitimitat pots dir tu que això és injust? Si ets tu qui el vol fora. Amb quina legitimitat pot dir...
Miquel, jo no dic que siguin jutges, és que el posaria sempre.
No, però... Sempre,
com diu Xavi, sempre.
Però a mi sembla que...
Hauria d'estar ja...
És culpa del club.
Sí,
és culpa del club i ja està.
Però per mi això és una cosa, ho vaig dir ahir, que hauria d'estar reglamentada. I que això no és culpa de clubs. Hauria de ser federacions, lligues, que diguessin aquí, si hi ha un cedit, o juga sempre o no juga mai. Això vagi per endavant. Però a mi em sorprèn molt que Xavi digui el que diu... quan resulta que qui vol Eric fora és el Barça, perquè així pot inscriure els Joaus.
Sí, però amb més temps, amb més dies, segurament s'hauria negociat aquesta clàusula.
Per això es va fer amb Pablo Torre.
Perquè això al juny ja estava fet. No, amb la resta de cedits. També et dic una cosa. Crec que Mateu Alemany era 100% partidari de posar aquestes clàusules. Amb Eric García crec que Mateu ja pintava poc en aquell moment.
Sí, sí. No, bàsicament el cas d'Eric García és, si no vaig equivocat, que és el dia abans del el dia final del mercat, Eric García es pensa que es queda. I el dia final del mercat, doncs, arriba el tema amb els Joaus, que fent números el Barça veu que una mica, doncs, que no entren si no marxen ni l'Englet, Ansu Fati, Abde i l'Eric García. Han de marxar tots? Acaba marxant a última hora perquè entre els dos jugadors
diria que l'últim que s'inscriu és Abde,
sí, que és Abde. I al final el Barça allà té el marge que té i jo entenc que el Girona tingui un punt de força una mica d'ep
en aquell moment,
un dia abans ens dèieu que no es feia i un dia després ens dieu que sí que es fa, doncs aquí tenim un punt per negociar i el punt de fons que és el que dèiem, crec que les paraules que diu Xavi avui han de ser crítiques cap al propi club, perquè sabent el context que hi ha a Espanya, que les federacions no està regulat aquest tema com voldries tu, Miquel Agut, aquí al Barça, com a institució, com a club, doncs ha de ser prou madur per dir, vale, qualsevol sessió hi ha aquest context, i Amèrica sí, doncs, no es va respectar, problema pel Barça.
I espero que hi hagi molta altra gent que pensi com jo, no per que estigui d'acord amb mi, perquè em sembla que és el més lògic i el més higiènic per la competició.
Ferran Correas no.
Perquè si no, em sembla una manera clara d'adulterar la competició.
Jo estic d'acord, però m'agrada més com està així. Que passin aquestes coses m'agrada més.
Que hi hagi una mica de...
La setmana passada el Barça es va aprofitar de la Leta Madrid, no la va posar en Joao Félix.
Vagi igual al Barça.
Però és que a més sobre això, el Girona també ho ha fet, eh? O sigui, el Girona no és un sant, perquè amb Gallard, que és un jugador de qui hi ha molta gent que no se'n recorda, el vas fitxar quan baixes de primera a segona pensant que feies un fitxatge estratosfèric que t'havia de resoldre la temporada, no va funcionar, després se'n van cedit a d'altres equips, ho va estar fent bé a Cartagena. I en un Girona-Cartagena, per la clàusula de la por, no jugava amb el Cartagena contra el Girona. Que... A mi això, ho faci qui ho faci,
com deia en Ferran...
em sembla malament i em sembla que és adulterar la competició clarament. M'ho sembla.
Com deia el Ferran, en Gallard...
O sempre o mai.
Una gran part la pagava el Girona.
Clar, és que estàs pagant tu, el jugador.
Sí, però això és un error teu.
Per això crec
tot
que
això va
bé.
Començar al Madrid quan Morientes li va fer... I Munitis li marcaven gols.
Mira, està sortint...
I Eto'o amb el Mallorca.
Mireia, què en penses?
A mi no m'agraden gens les clàusules de la por. És a dir, jo crec que si un jugador no t'entra en els teus plans i els cedeixes, ha de poder jugar, perquè realment on el veuràs millor que en un partit contra tu, contra els millors jugadors, contra els que has decidit que es quedin davant seu si després l'has de tenir un altre cop a la plantilla. I a més, aquests jugadors doncs, també tenen ganes de mostrar-te que tenen lloc a l'equip seu, no? Per tant, a mi no m'agraden, les posi qui les posi, ni les penso d'equip petit, ni d'equip gran, de cap de les maneres, simplement crec que si cedeixes un jugador doncs ha de ser lliure per poder jugar tots els partits de la temporada.
I l'altre tema que també n'hem parlat tota la setmana però avui ja ho rematem i ho tanquem, suposo, amb les declaracions de Xavi sobre l'Aleix García, Dami.
Sí, declaracions a Movistar en què entre altres coses deia que li agradaria a l'Aleix poder jugar al Barça en un futur i Xavi d'alguna manera en les seves declaracions aquest migdia ha convidat el futbolista a fitxar pel Barça.
Es un futbolista que a mí personalmente me gusta, Aleix. Creo que está haciendo una temporada enorme, ya ha ido a la selección, ha sido internacional. Bueno, futbolista de mucha capacidad técnica, cambios de orientación espectaculares, creo que tiene mucho, mucho, mucho nivel. Futbolista de para aquí, para el Barcelona, sí. Dijo él que quería jugar en el Barcelona, pues hay que entenderle. Al final, ¿quién no querría jugar en un equipo grande como el Barça, ¿no? Es normal. Le valoro mucho, futbolista de mucho nivel.
Què us sembla la declaració de Xavi sobre Aleix García?
No, em sembla que potser Michel no deu estar molt content amb com ha anat tota aquesta setmana, ja li va fer un retret amb Aleix i crec que avui bueno, d'alguna manera Xavi fica una mica més de soroll en tot això, i aquí a l'únic equip al que li va malament és el Girona, això. Sí. I Àlex García.
Sí, sí, no, i això també és el moment.
És curiós, a vegades hi ha entrenadors que diuen no, aquest entrenador juga a un altre equip i no dic res, però... No, Xavi ha estat sincer, també. Com va estar Aleix García, suposo.
Que Xavi digui això, jo crec que és normal.
Per això.
Al final, Aleix és un bon jugador, està fent una temporada extraordinària, i, pues, no sé si li pot obrir les portes o no, o si és la millor manera d'explicar com és jugador, com és Aleix García jugador, però al final, el que sí que és normal és que Mitchell sigui la setmana... Que no sé si aquesta entrevista ha sigut aquesta setmana
sí,
o no.
Aquesta entrevista dimarts.
Vull dir que si dimarts. Jo també crec que és normal que a Mitchell no li hagi agradat les declaracions d'Aleix. Encara que el que ha dit és normal. És el més normal. És que és com si...
No és la setmana.
El problema és que és la setmana, però bueno, això és una cosa que s'ho han arreglat. Jo crec que si Aleix ho diu d'una altra manera, no passa res.
Fitxaries, Mireia, a Xavi? Ai, a Xavi, no. Aleix García pel Barça?
Bueno, jo crec que si a vegades es pensa en Thiago Alcántara i tal, per mi és un perfil semblant amb aquests desplaçaments, canvis d'orientació. Jo crec que ara mateix al mig del camp del Barça amb Gundogan, Frenkie, Pedri, Fermín, és un context totalment diferent. Aquí l'Aleix s'assegura jugar a tots els partits de Lliga si està bé. El Barça ja és una altra història, això.
Mira, tenim el cas d'Oriol Romeu, que són perfils de jugadors diferents, però que enamorava el Girona. I que el Barça...
No, jo crec que a diferència dels jugadors del mig del camp del Barça, a part de que l'Eix és un grandíssim jugador, però que també és la realitat, controla molt, interpreta molt bé els espais en llarg, a diferència dels jugadors del Barça. El Barça, pues, són jugadors que interpreten molt bé per dintre, també en llarg, són molt bons, són els millors, evidentment.
Però qui tira les desmarcades en llarg al Barça?
Clar, bueno, això és una altra història, però això és el que estàvem parlant abans del tema conceptes. El tema conceptes que jo crec que amb el joc del Barça...
Espera, segona groga, hi ha hagut segona groga. Segona groga per Ferran Torrias, què ha dit? No l'he sentit, què ha dit? Espera un moment, tanquem la conversa de la Vall.
No, deia la Mireia això, que en el Girona sí que estan molt ben establerts els conceptes com a equip, amplitud, les marcades, mil històries d'entrenadors que podríem parlar ara, i amb el Barça moltes vegades hi ha partits que sembla que sí, hi ha partits que sembla que no, i amb, bueno, és el que parlàvem una mica abans.
Per sota, el Ferran Correas diu que l'extrema esquerra,
l'extrema esquerra
del Barça, del futur Barça és Savinho, ha dit Gut.
Però el futur quan és? D'aquí 10 anys?
No. Crec que el Barça pensa a curt termini.
Jo realment sé que a Deco li agrada molt, també. Sé que al City també li agrada molt.
Sí, sí,
forma part del City Group.
Però de suplent de Joao Félix?
Ho veig bastant complicat que Savinho acabi al Barça.
Jo veig bastant complicat que acabi a qualsevol lloc que no sigui el City, el Manchester City, no dic la temporada que ve. Suposant que la temporada que ve el Girona jugui la Champions, és que cada vegada que ho dic
i
m'escolto a mi mateix, m'agafa vertigen. M'agafa vertigen, t'ho dic de debò, perquè verbalitzar
potser
això...
Potser no n'hi ha, ja Superliga.
El que parlàvem abans de l'extrema esquerra, de Savinho, que li agrada jugar per la dreta i en el Girona jugar per l'esquerra perquè és on ha de fer mal, és el que hauria de fer el Barça amb o Lamine Yamal o Rafinha. I Ferran Torres a la dreta, i tindrà dos a l'esquerra i dos a la dreta, i que jugui el millor, el que dongui més rendiment.
Això ho va ara començar a fer la temporada passada,
Joao Félix està bé, però jo crec que si estigués Dembélé, que a molta gent del Barcelona li agrada, jugaria Dembélé amb Xavi. I Joao Félix no jugaria.
Potser no hauria vingut.
I que és el que parlàvem de Cancelo, també, que està jugant per l'esquerra, que al final ha de guanyar el concepte a l'equip, al grup, no el jugador.
Jo ja que hi som, per mi...
És una cosa que està clar.
Breument, sisplau.
Rafinha millor que Dembélé, d'aquí a Lima, o sigui, temporada de mitja, millor Rafinha que Dembélé amb els 200 anys que ha estat al Barça.
L'1
contra 1 ves-lo buscar Sant Siro el dia que ell va en boca, l'1 contra 1 de Dembélé, aviam si el trobes. I després, anant al que m'interessa del Girona, ja va dir Savinho que es veu a Girona en les temporades més, i si no, a mi m'estranyaria molt que el City Group deixés escapar un jugador com aquest, i en el cas que el deixés escapar, aviam... on aniria?
És que evidentment hi ha un pla amb ell. Clar, i es quedarà al Girona pues, un any més o dos, i si continua amb aquesta progressió n'acabarà el City, i si no continua aquesta progressió, clar, és que tampoc, llavors el Barça tampoc el voldrà.
Per l'any que ve el City, jo crec que no, encara que està fent mèrits,
la progressió
ha de ser la normal, i és el que tu dius, ha d'haver-hi un pla, a part que el City té extrems...
Que no jugava, a França, no.
Que són una mica bons, eh?
Són algo bons, també.
No jugava a França.
A França no hi va anar mai.
I el PSV.
Ah, 50 segons. Què? 50 segons i tornem, i l'Agut segueix parlant. 50 segons de contingut premium també a la tertúlia.
RAC 1. Som a l'era de la intel·ligència artificial. Una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides. I s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Amb Gerard Ballera.
Dinou minuts i la una, a punt per rematar ja el tram final de la tertúlia, amb alguna cosa més de l'actualitat del Barça que ens queda pendent per pentinar. Per exemple, el president Joan Laporta ha estat aquesta setmana a Dubai i allà va donar una entrevista a un mitjà àrab, entre... i de les coses que va dir n'hi ha una d'interessant, i és que ben aviat el que volen, diu, és començar a posar fil a l'agulla en les negociacions per Joao Fèlix i Joao Cancelo, pels dos Joaos que estan cedits al Manchester City i a l'Atlètic de Madrid. Per tant, declaració d'intencions del president Joan Laporta. Avui, precisament, han preguntat per aquesta entrevista d'Ami a Xavi, i què n'ha dit de Joao Fèlix, en aquest cas, del jugador portuguès.
Sí, com diu Joao Fèlix i Cancelo, que estan en un moment dolç, potser els dos en el millor moment com a jugadors del Barça. Preguntat específicament per Joao Fèlix, i encara que és molt d'hora, Xavi ha dit que qui mana és el president, que el que digui Joan Laporta va a missa, però que si fos per ell, tant de bo Joao Fèlix sigui jugador del Barça la temporada que ve.
A mí me gustaría seguir contando con Joao Félix, claro, estoy encantado, ya dije, estoy muy contento, él también, el club también con él, todas las partes lo tenemos claro, pero vamos a ver, ahí hay una negociación que ya a mí no me incumbe, al final es Deco, el presidente, son los que tienen que negociar, ¿no? Pero es pronto todavía, pero sí, como entrenador sí me gustaría contar con Joao Félix.
Això pel que fa Joao Fèlix, i si algú tenia dubtes de si el Barça fitxaria un porter al mercat d'hivern per l'operació de Ter Stegen, Nana i Dami, eh?
Sí, Xavi assumeix que Ter Stegen, ho ha dit, serà baixa durant unes quantes setmanes, però ha volgut mostrar la seva confiança plena en Iñaki Peña, i és per això que avui, quan li han preguntat, ha deixat claríssim que està descartat fitxar cap porter al mercat d'hivern, sigui per substituir Ter Stegen o portar algun veterà per fer una mica de competència a Iñaki Peña.
Aquí hi ha poc debat, n'hi pot haver molt amb Joao Fèlix i Joao Cancelo, si és veritat que ara s'han d'iniciar les negociacions, si s'han de fer ara o si s'ha d'esperar.
No,
jo crec que s'ha d'esperar.
No seran fàcils.
No, clar, també, aquesta és sobretot la de Joao Fèlix, i bueno, sí, la Cancelo
bueno,
també...
Si fa un mal any, bueno, mal any.
Va, jo crec que han d'esperar.
Si el rendiment és baix d'algun dels jugadors, ja no el firmes. Però és que, clar, si és bo, també demanarà una pasta.
Sí, sí.
D'entrada, això d'iniciar negociacions, d'entrada, tu vols fitxar l'hivern, d'acord? L'Atlètic de Madrid et dirà, no, que acabi la temporada, clar, i si us fa 15 gols, gairebé, no sé si millor perquè és un rival directe, en teoria, però si us fa 15 gols, millor, perquè així em vindrà el Manchester United i em dirà que vol pagar-lo.
El que sí que és cert que aquí comptes amb un avantatge, que és que Joao Fèlix només vol jugar al Barça.
Això també és veritat.
I que el seu representant és Jorge Mendes.
I que Joao Cancelo no torna a jugar al Manchester City.
Exacte.
Aquesta és una altra.
Clar, clar.
Bueno, és que cap No, Joao Félix no pot, jo crec que no juga, no pot ni trepitjar el metro.
No,
cap dels dos pot fer.
No, jo crec que ara...
I el Barça juga amb això.
A
mi em sorprendria molt i no crec... Jo no llegeixo les paraules de la porta.
Excepte Cancelo, excepte que Guardiola guanyi el triplet, no?
Bueno, perquè ja, va dir que no retiraria, no? Sí. Bueno, no
retiraria.
Sí. No crec que passi.
Ja.
No, el triplet, sí.
Però...
No crec que passi el que retiri. El triplet pot passar, però no.
Sí, però bueno.
No, el que anava a dir, que jo no llegeixo les paraules de la porta com que començaran amb aquestes negociacions, sinó com un missatge cap als jugadors d'estem contents amb vosaltres, una mica més de carinyo, una mica més de sabó, seguim així, i el Barça no farà res de fitxatges fins a l'estiu, primer de tot perquè és que no sabem ni com sortirà l'Excel. Ja veurem com sortien els números.
No saps si estarà amb la regla 1 o no.
Correcte. I a l'estiu ja veurem on som, però ara donar aquest sabor i donar aquest bon suport amb dos jugadors que estan contents d'estar aquí.
Jo estic d'acord, i a més amb una setmana doncs, que tens aquest partit que és molt important, jo crec que les paraules són medides de la porta cap on vol anar, cap a aquests dos jugadors que crec que estan mostrant un bon rendiment aquí, i també crec que el que comentava, vull dir, veurem què acaba passant a final de temporada amb aquests dos jugadors. Jo sí que penso que com el Ferran, que crec que Joao Félix portava molt temps sense trobar un lloc on ell es sentís còmode i aquí s'hi troba, i això crec que és molt difícil i el jugador ho ha de valorar, perquè la carrera que anava a ser meteòrica es va acabar aturant, i aquí que està mostrant un bon rendiment, doncs crec que ell no voldrà canviar, però veurem també l'Atlètic de Madrid què demana.
El que passa és que, clar, aquests dos jugadors, si fan un any mitjanament bo de rendiment, que poden costar els dos? 100 quilos?
És que són molts diners.
Perquè jo no crec que l'Atlètic de Madrid el tregui per 40 o 50 milions.
No, té contracte fins al 2029,
Li queda molt per amortitzar.
El que pot passar és que te'l cedeixin una altra vegada.
Exacte. Sí. Això, bueno,
o sigui,
clar,
de fet, l'Atlètic de Madrid ja va, quan el cedeix aquí aquesta temporada, ja el renova abans de venir aquí perquè l'amortització sigui a més anys,
i és possible que torni a venir els jugadors importants i que els tingui cedits és... Home.
Però que puguin jugar contra...
En els dos casos el Barça té un avantatge, que és que els dos jugadors volen estar aquí, sempre s'imposa el jugador, i que a més no poden tornar als seus clubs, un perquè Guardiola li va dir a Chiqui que el volia fora del vestidor i a l'altre perquè és que no Simeone, jo crec que ja no el vol veure ni Simeone ni l'afició, ni els companys, perquè l'altre dia van haver imatges amb alguns companys. que es veia jo que Joao Félix en aquell vestidor no pot estar.
I un altre tema, jo crec que amb el que juguen els dos jugadors és que, crec que ho comentàvem el divendres passat aquí, que és que Joao Félix, si no li anava bé el camí del Barça, quin altre camí li quedava? Quin és el pròxim camí de Joao Félix? Possiblement és Aràbia, perquè és que no hi ha res més. A la Premier no et va anar bé, a la Lliga Espanyola no encaixes a cap altre equip. Per pagar aquests sous i que t'encaixi el teu perfil, te'n vas a Aràbia.
El Bayern ja hi has estat?
Estava parlant de Félix, però bueno, sí, el Bayern tampoc me l'imagino. I en el cas de Cancelo, doncs és el mateix. Per edat, a Cancelo potser li quadra més això, perquè Cancelo ja tindrà 30 anys, bueno, i si la temporada que ve el Barça doncs no pot entrar, doncs Aràbia és més passable, Joao Félix jo crec que menys en aquest sentit. Amb això juga el Barça segur, vaja.
Ens falta només un element en aquest Barça-Girona, un element que no hem comentat i que potser demà és protagonista.
Colegiado.
El colegiado. El senyor colegiado, sí senyor. L'àrbitre del partit de demà, que...
Qui és? El que tengo aquí... El colegiado que tengo aquí apuntado.
Això la revolució sexual amb l'Anna Alfonso
i la
Rosana Carceller.
Jo dic el colegiado que tengo aquí apuntado.
Va.
Què vol dir?
Sí.
En fi, realment... Díaz de Mera Escuderos, castellano manxec... Al bar, un madrileny, Pizarro Gómez, aquest és específic.
Díaz de Mera, que ja hem comentat que no és un àrbitre de nivell internacional, no és un àrbitre de renom, podríem dir, però que xiula aquest partit, que, home, sí, que és un partit entre dos equips de la zona alta.
No se li ha fet cap vídeo, no?
És que Televisió de Girona sap si...
En Cacés no faria vídeos.
En Xico no
faria vídeos dels àrbitres, tot i que els domina molt i els coneix molt, és de debò això, és un gran coneixedor. Amb el Girona aquesta temporada, victòria a Granada i victòria a casa contra el Celta. Aviam si hi ha triplet de victòries amb Díaz de Mera aquesta temporada.
Només ha perdut un partit al Girona, o sigui, tots els àrbitres li van bé, que
sí. No, home, però podries haver empatat, o que has empatat dos.
És estrany, perquè ell sempre parla malament dels altres.
Això no és correcte.
I avui en parla bé. Pensa malament i en sempre.
Jo estic reflectint dades objectives.
Sí que t'agraden els jocs de paraules. Aquest àrbitre és el de la cançó, no? El de Díaz de Mera, 2 de febrero...
Oh!
Sí?
Hem de tancar.
Sí?
Bravo.
Jo crec que fins aquí.
Jo crec que fins aquí. Jo quan m'estava mirant amb una cara de vull dir una cosa, vull dir una cosa, vull dir...
M'ho estava fent.
Ai.
No es pot millorar, jo crec. S'ha acabat la tortura. S'ha acabat la tortura.
Això... Ballera...
No, a 10 de desembre Sant Fermín no...
Bueno, és igual.
Però està descontextualitzat.
El tall el traurem, no?
Sí, sí.
El traurem i... Et puc explicar una cosa?
Sí.
Aquest senyor i jo vam compartir... quants dies? 15 o 15, així.
15, més o menys,
a la gira americana...
A la Costa Oest dels Estats Units.
Amb el Barça, i compartíem hotels, cotxe... Però dins del cotxe, això que acaba de fer ara... Era cada 5 minuts.
Sí, hi ha un punt que t'enfregeix la
cada
neurona.
Cada 5 minuts...
Estava fregit allà, eh? Sí,
sí. Què? Vam estar a punt de deixar-lo allà tirat al
mig de Manassas. Vàries amenaces.
Al mig de Nadal.
I que el tornessin ara per Nadal, no? A l'expedició de Barça.
Vinc allò allà per la Costa
Oest. Que les dales toma era molt habitual. Per Nadales.
Sí, sí. Estem baixant el nivell. Millor que tanquem.
Ara està el tio que...
Bueno, està baixant el nivell.
S'ha crescut, s'ha crescut.
En 2 minuts més te'n fot 4, eh?
Sí, sí, marxa tothom. Dormir cap a casa. 10 minuts i la 1.
Fes el corròmetre, aviam si li donarà.
Sí, per cert, emprenyats a Sevilla, eh? Veig a Diego Alonso que diu és increïble que això passi al futbol professional amb aquest gol que li han anul·lat al Sevilla, que ha perdut avui aquesta nit 1-0 a Son Moix contra el Mallorca, i que té 4 punts més que el tercer per la cua, que és el Celta, però que quedan de jugar els tres últims. Veurem com acaba la jornada i en quina situació queda Diego Alonso. Mireia Vera, Adai Benítez, Pol Ballús i Ferran Correas, moltes gràcies per explicar les vostres batalletes. L'alto diràs.
És que ha sigut...
Sí, no, ha sigut terrible. Dami, gràcies, que vagi bé, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Bona nit. Agut. A good night.
A good night.
Que vagi bé. Una pausa i de seguida rematem el Tu diràs.
Tu diràs, amb Gerard Baller.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
No despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials, perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre, a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs buscant la moto dels teus somnis? Aprofita les ofertes de final d'any de Motovivo i estrena moto. Tota la gamma KTM, Husqvarna, CaixGas, CF Moto, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi a Motovivo, on també trobaràs una àmplia selecció de motos d'ocasió i un exclusiu espai dedicat a equipament i complements pel motorista. T'esperem a Sant Boi, carretera Santa Creu de Calafell 63. Visita'ns a Motovivo.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
6 minuts encara per rematar l'actualitat esportiva. Hem tingut golejada avui del Barça a la Lliga F, Oriol Jové.
Sí, el Barça ha golejat l'Eibar per 5-0. Li ha costat perquè fins al minut 57 no ha caigut el primer gol de Graham Hansen, però després ja ha estat un no parar. En 8 minuts Esmei Brooks n'ha fet 3 més, un hat-trick al dia que s'estrenava com a golejadora. I Ari Arias, davantera del filial que ha entrat per Aitana a la recta final, ha arrodonit la golejada amb el 5è. Per tant, el Barça, que continua amb ple de victòries després d'11 jornades i que a més amplia a 9 punts l'avantatge respecte al Real Madrid, que ha perdut per 1-3 contra el Sevilla. És la segona derrota en 3 partits de les blanques, que de fet ara mateix són terceres.
Sí, sí, el Madrid, veure que ha dit adéu a la Lliga, sincerament. 9 punts, el Barça no s'ha deixat 9 punts en les últimes 4 lligues que ha guanyat. Jo crec que ha dit adéu. Més enllà de tot això, avui era interessant escoltar el que deia el tècnic Jonathan Giraldez de la polèmica que hi va haver amb la lesió d'Irine Paredes amb la Federació Espanyola i de la lesió, que vam saber ahir, la lesió de genoll, lesió greu de Mapi León, que se n'ha dit.
Doncs Giraldez estava força molest amb la Federació Espanyola, amb Montse Tomé, per haver espremut massa Irine Paredes. Diu que la van convocar estant de baixa amb el Barça, la van fer jugar de manera precipitada i doncs el resultat ha estat que ha tornat amb una altra lesió. El tècnic ha lamentat haver de ser cornut i pagar el beure.
Teníem la informació de que no estava preparada, no estava disponible. De fet, la previsió era que pogués estar segurament per avui, pel dia de l'Eibar, per poder jugar alguns minuts. Van fer la revisió que pertocava a la federació, van decidir que estava disponible per entrenar, per jugar, i malauradament la perjudicada, en aquest cas la jugadora, perquè no estarà disponible pels propers partits, i nosaltres com a equip, que més enllà de les baixes que tenim a la línia defensiva, perdem a una jugadora que per nosaltres és molt important.
Sense Paredes i sense Mapi León, que ahir es va trencar el menisc al Barça, està ara mateix sense cap de les dues centrals titulars. De fet, avui la línia defensiva estava composada amb dues jugadores del filial, Martina i Lucía Corrales. Sobretot tenint en compte que la baixa de Mapi serà llarga, el tècnic ha reconegut que hauran d'estudiar la possibilitat de sortir al mercat.
Con una lesión, pues es algo que tenemos que valorar. Es cierto que hay un problema de fair play, que hay que hacer pues algún que otro malabar, pero la intención de este equipo, de la plantilla, de la dirección deportiva, es reforzar al equipo en lo que se pueda, si es que se puede hacer, porque siempre tenemos que estar dispuestos, ¿no?, a tener el mejor equipo posible.
Demà més Lliga F, juga al Llevant a partir de les 12 del migdia al camp de l'Atlètic Club, el Llevant que ara mateix seria el principal perseguidor del Barça, després de la punxada avui del Real Madrid. I el Llevant Les Planes on juga?
A les dues a Vila-real, duel contra equip de la part baixa, aviam si les de Ferran Cabello treuen algun resultat positiu.
Doncs vinga, sí, tant de bo i que continuïn d'alguna manera en aquesta zona mitjana alta de la classificació. Gràcies, Jové, bona nit.
Bona nit.
I ho dèiem també a l'inici, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 8 catalanes, s'ha proclamat campiona d'Europa per 7a vegada consecutiva aquesta nit a Olot. Ha guanyat a la final 4-0 a Portugal. I l'única jugadora que els ha viscut tots 7, d'aquests 7 europeus, és l'Anna Casaramona. Hola, Anna, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
4-0 contra Portugal, que en principi era el rival més fort, el vostre rival directe per aquest europeu, la final immaculada.
Sí, la veritat que ens ha sortit molt bé des d'un inici. Portugal sabem que és una selecció molt, molt forta, que sempre que juguem contra ella són partits ajustats i que costen, però la veritat és que hem estat molt sòlides en defensa, l'Anna Ferrer ha fet un partidàs, i en els moments que Portugal apretava més hem sabut estar allà, I la veritat és que una final doncs, que l'hem pogut gaudir molt.
Què suposa haver-la guanyat a Olot amb 8 jugadores catalanes a més a la selecció espanyola? Què suposa tot plegat?
Home, la veritat que ha ajudat molt que es feix aquí a Olot. Estem molt contentes de com ha anat perquè realment hem omplert el pavelló, la gent s'ha volcat moltíssim i estem supercontentes i orgulloses de que la gent disfruti amb nosaltres.
A més, d'aquests 7, tu els has guanyat tots, els tens tots. Déu-n'hi-do, no?
Sí, ja són uns quants anys. Ja, això vol dir que sóc veterana.
Sí, però l'últim, no? Encara no.
Digue'm?
Dic, l'últim ha de ser l'últim aquest?
No se sap, això.
Això no se sap, ara, encara.
Ja, no, arriba un punt que vaig sobre la marxa. L'any passat vaig patir molt de l'esquena, em van haver d'operar. I no hagués pensat mai poder arribar a aquest europeu i he pogut arribar. i ara vaig per sensacions, a veure com em respon el físic, quan al moment m'està responent molt bé, vull dir que encara queda una mica d'Anna.
Fantàstic. I et faig l'última, Anna. És una hegemonia, entenc. 7 europeus consecutius, a més amb la manera en què l'heu guanyat aquest precisament, 11-1 contra França a les semifinals, 4-0 avui contra Portugal. Estem parlant d'una hegemonia que no sabem ben bé quan acabarà, però de moment s'ha de gaudir.
S'ha de gaudir. I sembla fàcil quan en portes tant, però si vas fent memòria de cada europeu que hem guanyat, la veritat és que en tot hem tingut dificultats, hem sabut patir i realment les que estem allà ho valorem molt.
Anna Casarramona, jugadora de l'Hockey Club Palau i també d'aquesta selecció espanyola d'hoquei patins que avui s'ha programat, com dic, campiona d'Europa davant Portugal a la final i davant també del públic d'Olot. Moltes gràcies per atendre'ns al Tudiràs i enhorabona una altra vegada.
A vosaltres.
La una en punt, temps pel bàsquet. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit, Gerard Ballera, que estàs nerviós ja per l'incís en tornament.
Una mica, sí, una mica. Una mica, perquè veig a l'Hebron que ha entrat ja al pavelló sense mirar a la copa, eh?
Ni tocar-la.
Això em motiva. No l'ha tocat, clar, per suposat, no. Clar, qui la va tocar? Pessic, no? La va tocar?
Sí, i mira què va passar. Contra Ivanovic a la final de la pandèmia amb Baskonia, exacte.
Mare meva. Sí. Avui que, per cert, Dani, hem viscut un duel català a l'ACB que ha complert les expectatives. Mare meva, quina manera d'enxufar triples. Partidàs ofensiu al Nou Congost amb victòria local. Baxi Manresa 101, Bàsquet Girona 87.
Ha estat un espectacle, realment, per l'espectador neutral, però també jo crec que per al local, pel visitant, per tothom, per sentir-se orgullós, com després s'han sentit orgullosos els tècnics a sala de premsa d'una proposta així, elèctrica, d'anada i vinguda, d'una borratxera de triples, com deies, 15 al Manresa, 14 al Girona, i en el duel d'aquest caos controlat s'ha imposat pràcticament en tot partit el Baxi. De fet, ha colpejat primer 29 punts al primer quart. El Bàsquet Girona ha pogut remuntar el tercer quart en un moment boig de partit, sense descans per ningú, però finalment ha reaccionat l'equip local amb 5 jugadors amb 12 o més punts i ha acabat signant, atenció, la victòria 150 de Pedro Martínez com a tècnic del Bàsquet Manresa. Martínez, amb una trajectòria llarguíssima en grans triomfs, ha definit així aquesta dada.
Bueno, pues suma molts partits, jo estic molt orgullós de pertànyer al Manresa i pues aquesta dada fa a nivell personal, no? Que ja sabeu que normalment sempre estic més pendent dels logros de l'equip que no els individuals, però sumar victòries i sumar partits amb el Manresa, per mi, és de veritat un orgull molt gran, segurament el més important de la meva carrera professional, no? Si pogués sumar tants partits amb un mateix club i amb un club que a més estic pues molt, diguem, molt implicat i molt compromès.
I avui al davant, el seu ajudant durant 3 temporades, se'ls veia de fet xerrar fora del pavelló després del partit, Salva Camps, amb un Bàsquet Girona que, atenció, ha encaixat més de 100 punts als últims 3 partits. Ha involucionat en defensa l'equip? Respon Camps.
Que no estem defensant amb el mateix nivell que els primers partits de Lliga. Cert és que els altres equips també juguen, no? I intenten castigar les nostres debilitats defensives. A vegades amb més èxit, altres vegades amb menys, però bueno, hem de continuar treballant, ajustar coses i tenir responsabilitat individual.
I com dèiem, era un duel important per la lluita per la Copa. Gerard, tots dos equips empaten al balanç, 7 i 6, dormen 7 i 8, els hi queden 4 partits, un balanç que demà poden tenir fins a 3 equips més.
I un d'ells, un altre equip català, és el Joventut de Badalona, que buscarà la 7a victòria i seguir somiant amb la Copa, a priori, contra un equip inferior com és l'Obradoiro.
A 2:15, torna a migdia, segurament el millor moment d'aquesta complicada temporada de la penya. 3 victòries seguides, 2 a Europa i la de Baskonia en Lliga. Ho vol corroborar demà davant un rival que, com deies, a priori hauria de ser propici, però com t'està, tan sols un partit dels badalonins Obradoiro. Això sí, una gran notícia, per fi torna Vladi Brodzianski després de la lesió. Això el torn de matí, el de tarda juga l'últim dels catalans. El Barça rep a 2:15, perdó, visita a 2:15 al Saragossa, després de la gran remuntada contra Fenerbahçe a l'Eurolliga, que bona setmana de 3 partits davant un equip que acumula 4 victòries en 12 jornades. No ha començat bé Saragossa. El Barça que vol tornar a empatar amb Unicaja a la segona plaça. Un Unicaja que avui ha sumat la seva 9a victòria seguida a Andorra.
Això a la Lliga CB, a la Lliga Femenina, Dani, avui hem tingut una de freda i una de calenta pels catalans.
I aquesta no ha estat, de fet, la principal notícia d'avui a la competició, sinó que ha estat la derrota del líder. Invicta fins ara el Perfumeries Avenida, pista de Guernica, 80-73. De fet, demà pot empatar-lo al Saragossa. Qui no ha fallat és l'Uni Girona. Ha suat més del previst, això sí, per guanyar el Celta, equip de la part baixa, 75-84. I demà podria ser tercer, juntament amb el València. Això sí, les valencianes haurien de perdre a Sant Feliu davant el Barça. Partit a un quart de set, en directe al Superesports. La Creu, com deies, el Cadí la Seu, que s'allunya una mica més de la Copa. Avui ha caigut davant Estudiantes, 76-58. Queda la Copa a dos partits i en queden quatre per acabar la primera volta.
I pels qui ens estigueu escoltant i sigueu d'allargar la nit, i a més una nit de dissabte, que sapigueu que avui, si esteu al sofà, hi ha partidàs a la vista, partit d'NBA, una final d'una Copa, d'una competició nova, que es disputa a quina hora i qui la juga, Dani, que més o menys ja ho hem mig avançat. Sí.
A dos quarts de tres de la matinada, els teus Lakers, Los Angeles contra Indiana Pacers. A algú els agrada més, a algú els agrada menys, però està clar que estem davant d'un moment que pot ser històric, perquè si aquesta competició té recorregut...